Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
I ja que avui el temps, la meteorologia és protagonista arreu del país, no només a Sant Cugat, us oferim una entrevista amb el meteoròleg i cap de meteorologia de Televisió de Catalunya, Tomàs Molina, que vaticina que la climatologia serà molt diferent el 2025 i que ens hem d'adaptar a la nova situació. En una entrevista a Cugat.cat, Molina afirma que el progressiu escalfament del planeta provocarà fenòmens més extrems i canvis en el clima. És una conversa que hem tingut amb Albert Prat.
Hem d'imaginar un temps molt diferent per al 2025?
La veritat és que sí, i el que és curiós i el que miraré jo d'emfatitzar és quan falta pel 2025. Quants anys falten pel 2025? Som el 2018, és a dir, falten 7 anys només pel 2025 i hi haurà moltes coses que seran molt diferents d'aquí 7 anys.
És a dir, si a vegades per imaginar-nos com la distància que hi ha respecte a un any en el futur, podem pensar en el passat. De fet, fa 7 anys, el 2010, no sembla tan llunyà.
Però és curiós perquè miro de començar la xerrada, la faig allò veient com s'ha accelerat el món en els últims anys, i de fet són molt pocs anys, perquè jo us pregunto, quan es va inventar Internet? Fa molt, fa poc, quants anys fa? Doncs, de fet, Internet se'l van inventar el 1990 al CERN, és a dir, del 90 fins ara, és que no ha passat res, i hi ha molts de nosaltres, jo en particular, que quan era jove no teníem Internet, i ara no s'entén el món sense Internet. Vol dir que el món ha evolucionat a una velocitat tan bèstia, és la paraula, en els últims anys, i sobretot en aquest últim segle, que encara s'ha d'accelerar més, de fet, en els pròxims 10 anys. I sobretot, el que és destacable és que moltes vegades quan es parla de canvi climàtic, sempre surt la paraula el 2100, però és que el 2100 estarem morts tots, no hi haurà ningú dels que som pràcticament aquí ara vius. Per tant, centrem-nos en les coses de més a prop que ens han d'ajudar a prendre decisions.
I una mica les línies mestres d'aquest temps del 2025, quines seran?
El que ja es veu a venir, el que ja ens està passant ara. Un món en general més càlid, però hi ha una cosa que en diem els físics, en diem la raó termodinàmica. Això què vol dir? Doncs que en l'aire hi cap més aigua, però molta més aigua, quan puja una mica la temperatura. No cal que pugi molt, però només que pugi una miqueta i cap més aigua. I aquesta aigua, de més, acaba fent que els fenòmens meteorològics siguin molt més vistosos, molt més, fins i tot, explosius en alguns casos. És a dir, que les tempestes, quan n'hi ha, puguin ser molt més intenses. O fins i tot, si mires al cel, tots aquests núvols que es veuen ara, que són tan historiats, ni diuen esperat-ho, s'han hagut d'inventar ara, aquest nom s'ha inventat ara, això és perquè hi ha més aigua en el cel i els núvols tenen més aigua i, per tant, són més grans, són més extensos, són diferents dels que hi havia fa 20 anys.
Però, per tant, podem parlar d'unes situacions potser més extremes, no? Tant des d'un punt
Correcte.
De vista com des de l'altre.
Correcte. Hi haurà períodes més llargs sense precipitació, però quan plogui, plourà més fort. Una mica el que estem vivint ja aquests dies. La temperatura, en general, tendirà a pujar, el món serà una miqueta més càlid, que això jo crec que la majoria de la gent, si li preguntes, l'altre dia feia una enquesta al Twitter i va sortir que a tothom li agradava molt aquest hivern que hem tingut aquest any, que és molt fred. Però en realitat, deixem que ho digui el que jo penso de veritat, és que quan surts al carrer i fa un dia d'aquells agradables, assolellat, bonic, de primavera, no hi ha molta gent que es queixi perquè faci un dia de primavera.
El problema potser és quan no fa un dia de primavera, sinó que estem a 38 graus a l'ombra a l'agost, no?
Quan ens queixem de veritat és quan fa molta calor, això és veritat. Però els dies suaus no ens fan queixar massa. És veritat que hi haurà més dies suaus, per tant, això, la percepció en general és bona, però no és bo, evidentment, com digues tu, que faci tanta calor a l'estiu, cosa que també haurem de suportar els pròxims anys.
A vegades no fem diferència entre temps i clima, però són dos conceptes molt diferents, oi?
Correcte. El temps és el que fa avui, el que fa demà, el que va fer ahir. El clima és el que acostuma a fer en una zona al llarg del temps. El nostre clima és un clima mediterrani, però és curiós també perquè el que abans era el clima mediterrani ara també ha canviat ja una miqueta. És a dir, que, per exemple, aquí a Sant Cugat seríeu una miqueta més, entre cometes, continentals. És a dir, que ja estaríeu una miqueta lluny de la influència del mar. Però fixa't que quan arriba l'estiu també teniu aquestes calorades descomunals, no? I que la temperatura també és suau en general tot l'any de la primavera i de la tardor. Vull dir que al final tot es desdibuixa, amb aquesta pujada de les temperatures tot es desdibuixa.
Que al final hi ha aquest argument també que quan algú intenta negar d'alguna manera el canvi climàtic et diu mira com va nevar la setmana passada, no? Que això són, són dues coses diferents.
I això fins i tot ho diu un president dels Estats Units com en Donald Trump, eh?
Sí, no volíem posar noms, però era això.
Sí, a vegades, i ara i més en aquest món ara que tot es torna política de la dolenta, de la que no té sentit, se'n fa mal ús de les coses, però la realitat és la realitat, i la realitat és que no és igual el temps que fa ara que el que feia anys enrere, i això és normal, eh? El temps és una cosa que sempre ha canviat i el clima és una cosa que es va movent al llarg de la història, però el que està veient ara és que, per exemple, estem al 2018, doncs tots els anys del 2000 fins al 2018, tots han tingut rècord d'una manera o d'una altra pel que fa a les temperatures. És a dir, que l'acceleració és important des de l'inici d'aquest segle XXI a tot el planeta, però també a Catalunya.
I d'alguna manera això ho podrem aturar? Perquè sembla que si no s'atura, això ens pot portar realment a problemes greus.
Bé, problemes greus no sé si és la paraula, però el que sí que ens porta és a un món diferent. I la primera cosa que s'ha de fer és adaptar-nos a aquest món que serà diferent. Això és la primera obligació. I això, insisteixo, pel 2025, que és la xerrada que vinc a fer, això és aquí, ja. Per tant, l'adaptació en aquest món que serà diferent no té excuses i s'ha de fer des de ja. Ara, com no voldríem que fos el 2100? És una altra cosa que està molt lluny i que probablement jo no hi sigui en el 2100. En aquí sí que hi ha feina a fer i cal fer-la, perquè és que si no deixarem el món fet un desastre i no hauríem de deixar el món fet un desastre. Per tant, ens hem de posar d'acord per evitar que el 2100 la cosa sigui un desastre, però sens dubte no hi ha res a fer, res, perquè el 2025 això ja està fet, ens hi haurem d'adaptar.
I per què ens interessa tant el temps? Especialment potser a Catalunya, d'alguna manera. Per què ens crida l'atenció d'aquesta manera sempre?
A Catalunya és històric això, eh? Nosaltres jo crec que som el reflex d'una tradició que aquí ens ha agradat el temps des de sempre, perquè això ve de les èpoques ja del doctor Eduard Fontserè, que a més aquí a l'Arxiu Nacional de Catalunya en tenen també tot de documents, que a Catalunya va ser dels primers llocs del món on va haver-hi xarxa d'observadors meteorològics. Vol dir que a finals del 1800 ja hi havia gent que estava com una mica boja i que gastant els seus diners i el seu temps feia observacions, que ara tot és fàcil, però en aquella època era heroica, era científicament, era una cosa de prestigi, de nivell i car de fer. I mira, aquí, històric, ens ha agradat sempre. I mira, doncs seguim que ens agrada la cosa.
D'alguna manera, la gran sabidoria sobre el tema meteorològic venia a vegades dels refranys populars, no, també?
Però això és com a tot el món, jo crec. Però aquí vam fer un pas més. Vam fer un pas més perquè hi vam afegir aquesta part científico, reglada. Fixa't que el primer atlas internacional de núvols, és a dir, la primera vegada que es va fer una catalogació dels núvols a escala mundial, a tot el món, es va fer una catalogació que se'ls va catalogar per núvols alts, mitjos, és igual, per un sistema de catàleg, i se'ls va posar com noms. El primer atlas que hi feia una fotografia i l'assignava a un d'aquests noms i a una part del catàleg, això es va fer des de Catalunya. El primer atlas internacional està fet en català, en anglès, en francès, vull dir, i fet amb fotografies aquí, fetes a Catalunya. Vull dir que ens agrada, i no només ens agrada allò romànticament o popularment, no, ens agrada des d'un punt de vista científic i tècnic i ben realitzat.
I parlava d'aquests primers pioners en la meteorologia, però la figura del meteoròleg ha canviat molt, especialment en els últims anys, especialment amb la presència dels mitjans de comunicació. Fins a un cert punt, la fama dels meteoròlegs són gent coneguda. Com ha notat en el seu cas personal el canvi aquest en la figura del meteoròleg, més enllà de que la gent es queixi de que no l'encerten?
Però ja no es passa això, eh? De fet, no ha passat mai. Tu creus que, fallem els del temps? Has fet una sorrisa aquí. No fallem els del temps, fallem molt poquet. I abans, mira, reconeixeré, jo porto ara ja, fa de mal dir, però porto 30 anys fent d'home del temps, que ningú diria perquè en tinc 34 o 35. Quan jo vaig començar, era una cosa i ara és una altra. El món ha canviat, la meteorologia ha canviat com una mitja en la meva vida professional. Jo quan estudiava hi havia una cosa que deia l'arte i l'ojo de predecir el tiempo, ho feia en castellà, i ara això, jo ho explico a classe perquè ara sóc professor de la universitat, i ho explico a classe, però ja no es fa servir, desenganyem-nos. Ara el món és dels ordinadors, de la computació, de la modelització, de la teledetecció, i amb això és amb el que fem el pronòstic actualment. I et diria que gairebé encerta més el mòbil que en Molina. Els models numèrics són molt més bons que la nostra capacitat predictiva com a humans. Però al mateix temps nosaltres continuem aportant el punt de vista del sentit comú. I un altre dels punts de vista és aquesta capacitat per meravellar-nos pel món que ens envolta. A nosaltres ens agrada que nevi, tu, i ens agrada que hi hagi aquell halo solar al voltant del sol, i ens agrada els cristallets de gel, ens agraden moltes coses. I aquesta meravella, meravellar-se amb el món, jo crec que també és meteorologia, i aquí agrada molt, i a mi personalment també m'agrada molt.
És la capacitat de comunicar les coses més enllà de donar resultats purament, també.
Les dues coses, perquè clar, el que no pots fer és fallar, no? Si no falla el mòbil, no hauríem tampoc de fallar nosaltres, i la veritat és que ja no es falla, i això és un mèrit de les màquines, és un mèrit de la ciència que hi ha al darrere, evidentment, però sobretot de la capacitat de computació i de teledetecció que tenim avui en dia. Però tens raó tu, que també hi ha una part en comunicar, en com s'explica aquest entorn que ens envolta. I després aquesta cosa de la participació. Aquí ens agrada, a Catalunya, no els del temps, a la gent ens agrada, i llavors vinga a fer fotos, vinga, si al final del 1800 hi havia uns quants que tenien estació meteorològica, imagina't avui. És una barbaritat les persones que tenen a casa seva estacions meteorològiques de tota mena, no? I tothom les té connectades a través de l'ordinador per internet, i per tant la xarxa és tremendament tupida. Doncs aquestes coses doncs, també es poden comunicar, se'n pot parlar i se'n pot treure allò, informació per la televisió.
Doncs, Tomàs, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Estarem atents a aquesta conferència i intentarem a veure si de cara al 2025 estem preparats per aquests canvis al temps que ens esperen.
Que ens convé a tots plegats.
Molt interessant el que ens explicava en aquesta entrevista al cap de meteorologia de la Televisió de Catalunya, Tomàs Molina. I relacionat amb el temps, amb el canvi climàtic, ara us oferim una conversa amb la secretària de Sostenibilitat i Medi Ambient de la Generalitat, la santcoatenca Marta Subirà, que ha reivindicat la importància de vetllar pel medi ambient i lluitar contra el canvi climàtic. En aquest sentit, ha defensat l'aplicació de restriccions de trànsit als vehicles que contaminen més i que s'aplica, com sabeu, des de principis d'any també a la ciutat. En vam parlar un dia. Doncs ara, insistència per part de la secretària de Sostenibilitat, Marta Subirà, que ens explica d'aquest i altres temes, ens explica tot això en aquesta entrevista amb Oriol Petit.
Som amb la Marta Subirà, que és la secretària de Sostenibilitat i Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Bona tarda, Marta, i gràcies per atendre'ns a Cugat.cat.
Bona tarda, molt contenta d'estar amb vosaltres.
La primera pregunta, per aterrar, quants parcs naturals hi ha a tot Catalunya?
A Catalunya hi ha 14 parcs naturals i un parc nacional, que és el Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici.
Un d'aquests 14 el tenim ben a propet, és el Parc Natural de Collserola, el pulmó de Sant Cugat, es podria dir, i de Barcelona també, no?
Sí, i tant, aquest és un dels parcs més recents, un parc importantíssim per la importància que té, ambiental, però també de lleure, per l'àrea metropolitana de Barcelona, i un parc que, a més, a Sant Cugat n'estem especialment orgullosos perquè en vam ser un dels principals impulsors, i al darrere, diguem-ne, hi ha tota una lluita i una batalla important dels ajuntaments i de la ciutadania.
Ara que ja fa 30 anys que s'aplica el Pla Especial d'Ordenació i Protecció del Medi Natural del Parc, després de totes aquestes 3 dècades, com ha evolucionat la situació i en quines línies s'està treballant actualment de protecció del parc?
Bé, en aquests moments s'està fent un nou pla especial, precisament, del Parc de Collserola. Jo diria que la història de Collserola és una història d'èxit. El fet de que s'hagi pogut mantenir en un bon estat de conservació durant tots aquests anys és un èxit col·lectiu. El parc té alguns reptes importants, com és la seva freqüentació, el fet que hi hagi moltíssima gent que el visiti i que hi estigui, perquè no oblidem que els parcs naturals, evidentment, han d'estar al servei de les persones, però la seva funció principal és a favor de la fauna i de la flora, de les espècies i dels hàbitats que hi són presents. I a vegades aquí hi ha una certa, no incompatibilitat, però sí que s'ha de tenir cura entre la presència de les persones, la presència humana i la conservació de les espècies. Per tant, el Parc de Collserola, un dels reptes que té, precisament perquè no és dels més grans de Catalunya, relativament petit i hi ha molta freqüentació, doncs ha de procurar conjugar aquests dos elements.
L'altre dia, en una entrevista al Punt Avui, el Marià Martí, el director del Parc Natural de Collserola, deia una mica que sempre els falten recursos, que deia literalment la gestió d'espais naturals sempre és el parent pobre de la Generalitat, sigui del color que sigui. No sé què hi tens a dir.
Té bastanta raó. Això ens passa en general amb l'àmbit del medi ambient i segurament un altre departament que també té aquesta queixa sempre és la cultura, no? Són dos àmbits que malauradament encara a casa nostra no tenen la prioritat que ens agradarien. És lògic, en temps de crisi, que els governs prioritzin els serveis socials, els àmbits de salut, d'ensenyament, i que n'hi hagi d'altres doncs, que quedin una mica apartats. Amb el tema del medi ambient, però, jo sempre reivindico, com fa el Marià, que necessitem més recursos, perquè el medi ambient, de fet, és la pota principal de l'estat del benestar. Podem tenir escoles, podem tenir hospitals, podem tenir centres de salut, però si no tenim aigua neta, si no tenim un aire pur, si no tenim uns espais naturals que ens proveeixin els serveis ambientals que són bàsics per la vida de les persones, no tenim res. Per tant, hem de començar tenint la casa, el planeta, la Terra, ben endreçada i ben conservada per després poder exercir-hi totes les activitats que com a humans hi fem, no? Per tant, jo m'afegeixo una mica a la crida, a la crítica que fa el director del Parc de Collserola, de que efectivament, i ho dic que també com a membre del govern de la Generalitat, ens calen més recursos en l'àmbit ambiental, en l'àmbit dels parcs naturals, per tenir-los en les millors condicions possibles, perquè al final són espais molt visitats per la gent, molt freqüentats, que podem pensar que es mantenen sols, perquè hi ha boscos i hi ha camins, però requereixen una acció activa, una gestió activa. I vam fer un estudi no fa gaire, que ens va donar uns resultats molt interessants, que diuen que per cada euro públic que invertim en un parc natural, el retorn en generació de riquesa en el territori és de gairebé 9 euros. Per tant, són una bona inversió també des d'aquest punt de vista.
Parles d'inversió activa, de gestió activa. No sé si actualment, amb l'aplicació del 155 i aquest moment de stand-by que viu el govern, heu notat un cert bloqueig. Com ha afectat això al departament?
Bé, sí. De fet, han estat dues coses que se sumen. D'una banda, el bloqueig del Montoro, el bloqueig econòmic que va començar abans de l'aplicació del 155, que aquí vam notar molt una paràlisi importantíssima en molts projectes d'inversió, de subvencions a entitats, de propostes que teníem pels parcs naturals de Catalunya. I després, amb l'aplicació del 155, s'ha afegit tota una burocràcia, perquè la majoria de tràmits doncs, han de passar per Madrid, els hem de traduir al castellà, que han fet que la suma d'ambdós elements, del bloqueig i el 155, hagi suposat una paràlisi molt important.
Canviant de tema, una altra de les qüestions que preocupen actualment, que estan sobre la taula, és el fet de les restriccions a vehicles contaminants a Barcelona i també a Sant Cugat, que és la primera ciutat fora del nucli de les rondes a Barcelona, que ja posa en pràctica aquestes restriccions. De moment encara no hi ha hagut cap episodi d'alta contaminació. No sé quina valoració en feu fins ara dels dies que portem.
Bé, la veritat és que són propostes que encara que d'entrada la gent li poden sobtar una mica perquè no hi estem acostumats, de fet són molt necessàries. A l'àrea metropolitana de Barcelona tenim un problema de qualitat de l'aire, un problema important que genera, com comentava ara fa un moment, problemes a les persones amb dificultats respiratòries. Necessitem un aire net per poder viure bé i malauradament el trànsit és una de les causes més importants d'aquesta contaminació i per tant l'única manera d'aconseguir una millor qualitat de l'aire és restringint el trànsit en aquells vehicles que contaminen més. Per tant, això és important que la gent en sigui conscient per tal que el dia que hi ha un episodi de contaminació no faci servir aquests cotxes més antics i que quan hagi de pensar en substituir aquests cotxes s'ho pensi dues vegades. La primera pensi si realment necessita un cotxe nou, si no pot funcionar amb transport públic i amb les empreses de cotxes que ara hi ha per fer cotxes compartits, i si necessita un cotxe pels seus desplaçaments, per la feina, pel que sigui, doncs que compri un cotxe net, que cada vegada, per sort, doncs les tècniques van millorant i permeten que tinguem cotxes que contaminin menys.
I ja l'última, molt en aquesta línia, la llei contra el canvi climàtic de la Generalitat segueix suspesa pel Constitucional actualment. Què preveia aquesta llei i com ha afectat aquesta suspensió?
Bé, aquesta llei, la veritat és que era una llei pionera al sud d'Europa. Catalunya, en aquest sentit, com en tants altres temes, s'havia avançat, evidentment, a tot l'Estat, però també en altres països del sud d'Europa. És una llei que buscava complir amb els compromisos europeus, amb les obligacions que Europa està posant als diferents territoris pel que fa a la mitigació, a la reducció de gasos d'efecte hivernacle, però també a l'adaptació. Nosaltres som un país molt vulnerable perquè tenim molta zona de costa i, per tant, la pujada del nivell del mar és un problema que ens afecta, també la sequera, la intensificació de les onades de calor, encara que aquest any no ho sembli, però la disminució de la neu a les muntanyes i, per tant, l'afectació sobre les estacions d'esquí, encara que sempre diem que amb el canvi climàtic no es pot mirar un any concret, sinó que ha de mirar les tendències, no? I, per tant, la llei venia a posar mesures per tots aquests àmbits. També tenia una mesura relativa als vehicles, que lliga una mica amb el que parlàvem ara fa un moment, en aquest cas per reduir les emissions de CO2, per tant també posava un impost en els vehicles més emissors de CO2. Tot això en aquests moments es troba suspès pel govern espanyol, que ho ha plantejat davant del Constitucional, i estem una mica a l'espera de veure com evoluciona, perquè creiem que no podem defugir les accions en aquesta matèria.
Què hi ha d'anticonstitucional en limitar la contaminació i vetllar pel medi ambient i contra el canvi climàtic?
No hi ha res. La nostra percepció és que el govern espanyol en aquests moments suspèn qualsevol cosa que faci el govern de Catalunya, com va suspendre la llei de pobresa energètica, per exemple, o altres que hem volgut tirar endavant. Per tant, nosaltres d'elements d'inconstitucionalitat no en veiem. Creiem que senzillament, que com que ells no ho fan, no volen que un altre ho faci, també. Veiem que la cosa bàsicament va per aquí, i per això ho hem denunciat, no només a nivell de la premsa i dels mitjans i del propi estat espanyol, que ens hem queixat que ho hagin fet, sinó també a nivell internacional, perquè volem que la gent sàpiga que el govern espanyol no només no fa els deures que li pertoquen en matèria de medi ambient i de canvi climàtic, els deures que li posa la Unió Europea i els deures que li posa la comunitat internacional, sinó que, a més, impedeix que altres, que sí que ho volem fer, ho puguem fer.
Bé, doncs no tenim més temps. Gràcies a la Marta Subirà, la secretària de Sostenibilitat i Medi Ambient de la Generalitat, per atendre'ns.
Moltes gràcies. Bona tarda.